Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0 edició diumenge. Les xarxes socials tenen virtuts i tenen defectes. Al programa, ja ho sabeu, en parlem molt sovint. Darrerament, les xarxes estan demostrant la seva utilitat com a vehicle per denunciar l'assetjament sexual o laboral que pateixen moltíssimes dones. Des d'aquí, ens en volem fer ressò i sumar-nos al crit que ja n'hi ha prou i ja és hora de desemmascarar tants i tants assetjadors que ens fan la vida més difícil a tantes i tantes dones. També als homes els hi passa i també han de denunciar els homes, homes i dones. Ens hi volem sumar conversant amb la periodista Cristina Fallarás, que des dels perfils a les seves xarxes socials està denunciant molts casos i està fent que aquells que es creien impunes ho deixin de ser. I avui també al Revolució dedicarem temps a parlar de com ha anat el BID Barcelona, una trobada per a empreses, emprenedors i comerços que es va celebrar fa uns dies i que els ha permès compartir avenços i estratègies per millorar la competitivitat i l'ús de la tecnologia. Amb el Ricard Castellet tindrem una nova edició d'una de les seccions més veteranes del programa, Revolucionats. Avui parlarem de com les xarxes socials marquen per bé i per mal l'agenda informativa i de també com han anat aquestes xarxes socials en les eleccions nord-americanes. I acabarem el programa amb una secció Món 2030 que ens presentarà els nous panots de Barcelona, el paviment revolucionari que ens farà trepitjar, diuen, amb força la ciutat. Veurem què passa també amb aquest paviment i amb el canvi climàtic que estem vivint i les seves conseqüències. Ja sabeu, oients, que sempre ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa fantàstica, Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind?
Les denúncies contra Íñigo Errejón pels seus suposats abusos sexuals han dinamitat la ja habitualment convulsa vida política espanyola. Avui volem conversar amb la dona que va destapar el cas, tot i no citar el nom d'Errejón. La periodista Cristina Fallarás és una de les dones que a través de les xarxes socials ha iniciat un camí que ja no té volta enrere. El camí de dir prou a l'assetjament, prou al maltractament i prou a la impunitat amb què alguns homes han actuat durant anys. Aquesta entrevista va ser gravada telefònicament per motius d'actualitat de la dona. Baby, I'm sorry to meet you.
Cristina Fallarás, benvinguda al Revolució 4.0. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Muy contenta de estar aquí.
Muy bien. Cristina, et vull preguntar. Les xarxes socials, som a un programa de tecnologia on hem parlat dels beneficis de les xarxes socials. Són una gran eina per denunciar?
Por supuesto, las redes sociales no solo son la gran herramienta, sino que han supuesto en sí mismas una revolución. A mí quien me dice que las redes sociales no son adecuadas, le pregunto si está impugnando el Me Too completo. Es decir, yo creo que si algo tenemos claro las mujeres es que la aparición del Me Too puso de manifiesto que los medios de comunicación convencionales habían silenciado una parte fundamental, o sea, a la mitad de la población, que somos las mujeres. Bien, ¿qué hicimos? Digamos que colonizar las redes sociales, ocuparlas. Y esa colonización de la red llegó al Me Too, después al Cuéntalo, después al Se Acabó, y se ha convertido en una herramienta necesaria necesaria. Es que demonizar las redes sociales es una idiotez de una magnitud que no me cabe en la cabeza. Era como si hubiéramos demonizado en su momento la televisión, o como si hubiéramos demonizado en su momento, hubieran demonizado el cine o la radio. Es decir, son un medio de comunicación de masas y como tal hay que entenderlo.
Clar. Un mitjà de comunicació que hem vist aquests dies també amb les notícies del Dan a València, per exemple, com estan els veïns, no?, vivint aquesta malaurada situació, com netejaven ells les cases, no? I per tant, veiem que és un mètode de denúncia, tant, de l'actualitat. Després parlarem de si les persones que denuncien han de ser anònimes o no, però jo voldria, Cristina Fallaràs, que em diguis, doncs, van viure el mito, com deies, el Cuéntalo. En aquest cas, tu, m'agradaria saber quantes dones has parlat. Estem davant d'un problema que afecta moltíssimes dones. És un mito espanyol molt més gran del que es pensa, Cristina?
En este momento estamos viviendo la verdadera explosión del mito en España. Quiero decir, cada movimiento tiene, y cada país y cada sociedad tiene sus tiempos, y las mujeres de cada país y de cada sociedad tienen sus tiempos. En España yo creo que ha habido una inteligencia colectiva, porque lo primero que hemos primado no es el señalamiento con nombre y apellidos a hombres, sino el relato de qué entendemos que es violencia machista. Yo creo que en esto jugó un papel muy, muy importante el caso de la manada de San Fermines. Es decir, el hecho de que a esa víctima no solo se la revictimizara, no solo se hicieran públicas sus datos y su dirección, su identidad, sino el hecho de que la jueza y los jueces de la primera sentencia no la creyeran y vieran allí una especie de fiesta, lo que hizo es decir, vale, vamos a pararnos un momento y vamos a explicarle a esta sociedad qué entendemos que es la violencia sexual, cómo la vivimos nosotras. Y ahora, después de haber narrado eso, es cuando empiezan las denuncias. Yo siempre decía, cuando yo puse en marcha el movimiento Cuéntalo en el 2018, y me decían, bueno, pero es que es un movimiento muy, muy tibio, porque no dan nombres. Y yo les decía, no os preocupéis, tiempo al tiempo. Estamos haciéndolo de forma inteligente, estamos haciéndolo de forma colectiva, y lo primero que hay que hacer es contar lo que te hacía tu jefe, lo que te hacía tu padre, lo que te hacía tu abuelo, lo que te hacía el médico cuando fuiste por primera vez al ginecólogo, para que el resto sepa de qué estamos hablando. Porque si no, parecía que era un movimiento de la industria del cine o un movimiento de la industria de la moda. No, es un movimiento de todas.
Un moviment de totes. Tots coneixem, doncs, el missatge, no?, que va desencadenar la dimissió d'Íñigo Errejón. Sí que han arribat més missatges de dones víctimes d'aquest polític. Les xarxes de cohesió social s'han convertit ara en una aliada per denunciar aquests abusos. I recordem que et van tancar el compte d'Instagram, el vas poder recuperar, Meta fins i tot va parlar amb tu. I la pregunta, clar, que et faig, estem parlant ara de denúncies, ara m'explicaràs, no?, els casos, expliquem als gens que es publiquen els casos de manera anònima, però estem parlant de denúncies a polítics, a directors de mitjans de comunicació. De quins sectors estem parlant, Cristina, aquestes denúncies, d'on et venen?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es explicar que no estamos hablando de denuncias, sino de testimonios. Es decir, yo no publico, yo llevo trabajando en esto desde el 18, yo no publico denuncias contra tal o cual hombre. Yo publico testimonios de mujeres que cuentan lo que le ha sucedido, pero para que otras puedan agarrarse a eso y entender lo que les ha sucedido a ellas. En ese caso, quien lo entienda puede ir a los juzgados o puede hacer su propia denuncia pública por la vía que sea, que no seré yo. Es decir, a mí me llegan testimonios, a mí me llegan testimonios de todo tipo. Y hay testimonios que me llegan que me dicen, fulanito de tal del PSOE, o fulanito de tal de la CUP, fulanito de tal del PNV. Vale, entonces yo lo primero que les digo es, no es el canal. Te pongo en contacto con un despacho de abogadas y esto lo tramitarás a través de una abogada en donde quieras tramitarlo, porque no es aquí. Y si me quitas el nombre, yo lo puedo publicar para que si otras han sufrido lo mismo sepan identificarlo. Ese es, digamos, el mecanismo con el que yo trabajo.
Per tant, les denúncies les fas, en aquest cas, anònim. si han de posar el nom, vagin, no?, i estiguin en contacte amb l'advocat. És a dir, com sabem que totes són reals, no? Tu, Cristina, t'ha arribat, clar, tu confies quan t'arriba aquesta font? Tu com confies al 100% en aquesta font?
Però per què hi van a mentir? Pero si es que la tradición testimonial, la tradición de la investigación de lo testimonial parte de que no, al no haber un señalamiento de una persona, es decir, esto, toda esta idea de que pueden ser mentira parte de una base que me parece verdaderamente sorprendente, que es la base de que una mujer se levanta por la mañana y dice, en lugar de desayunarme hoy una magdalena, voy a desayunarme que voy a contar una violación que no existió. A nadie, a ninguna nos gusta contar una violación que nos ha sucedido. ¿Por qué íbamos a mentir? Es decir, y sobre todo, entrecuéntalo y este otro movimiento de se acabó o rompe el silencio, tengo cientos de miles de testimonios. Desde luego, cuéntalos, probablemente son millones. Ya no se pueden contar porque están en Twitter y yo no estoy en Twitter. Pero son millones. ¿De verdad pensamos que millones de mujeres van a inventar que las violan? ¿De dónde sale esa idea? Es decir, puedes pensar, no, es que Manolita está señalando a Pepito porque quiere cargarse a Pepito, pero si no hay un Pepito señalado y esa Manolita ni siquiera da su nombre, ¿qué beneficio podría sacar de mentir? ¿De dónde sale esta idea? Es que es una idea tan marciana y tan maliciosa respecto a las mujeres. Por supuesto que creo a todas las mujeres que me lo cuentan. Y si leyerais los testimonios, y si alguien que acusa a esas mujeres leyera el dolor que hay detrás de cada testimonio, entendería que ninguna de esas mujeres disfruta relatando la violación que ha sufrido. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. L'11 de novembre es publica el llibre No publiques mi nombre, testimonios contra la violència sexual. Aquest llibre ja està treballant en la Cristina des de fa més d'un any, que està treballant en aquest llibre, que l'ha editat Siglo XXI, i aquí trobarem en aquest llibre. Què és el que podrem llegir-hi, Cristina? Pues es un libro que recoge todos los testimonios que me han cabido en el espacio que me dio la editorial. Es decir, la editorial pensó en un libro de un tamaño, pues es gordo, pero finalmente es tamaño de un libro normal. Entonces hicimos una descarga de los primeros testimonios, los que cabían. Creo que hay 1000 y pico testimonios. Entonces están puestos uno detrás de otro. De forma aleatoria, para no intervenir, lo que quería que quedara claro en el libro, todo está explicado en el prólogo, lo que quería que quedara claro en el libro es que nadie ha intervenido para ordenar, para manipular los mensajes de las mujeres. Lo único que se ha hecho es la corrección ortográfica, porque a mí me escriben mujeres de todo tipo y de toda condición social y educativa y cultural, y de todas las procedencias. Entonces, lo que hay es un prólogo mío explicando la metodología, porque creo que es importante, después 400 o 500 páginas de testimonios y un epílogo de la investigadora Nerea Barjola, bastante conocida y respetada, que explica y analiza cuál es la utilidad de la recopilación testimonial y que cuál es la importancia de tomarse en serio los testimonios de las mujeres.
Si escrivissis noms i cognoms de tot el que saps, Cristina Fallarás, estarien davant de l'escàndol més gran dels darrers temps?
Yo creo que estaríamos más grande delante del escándalo más grande de la historia. Quiero decir, no creo que nunca antes en la historia se haya señalado con nombres y apellidos a tantos criminales. Yo entiendo la violación y la agresión sexual como un crimen, uno de los peores crímenes. Yo no pienso, quiero decir, no es mi papel de ninguna manera. Mi papel es invitar a las mujeres a que acudan a una abogada si se encuentran en el momento adecuado y se encuentran con fuerzas, que en la mayoría de los casos no es así. Desde luego, si se publicaran estaríamos ante un escándalo mayúsculo, porque no solo afectaría afectaría sobre todo, en contra de lo que cree la gente, afectaría sobre todo a hombres no conocidos. Afectaría en el 90% de los casos a padres de familia, abuelos de familia, hermanos, tíos, profesores y médicos, hombres de la profesión médica. Y en segundo lugar afectaría a personas, a hombres de la cultura, de la política y de la academia y de la universidad.
Creus, Cristina Fallarás, que en els pròxims mesos cauran alguns d'ells, sortiran noms que ni ens imaginem com han sortit?
Sé que están saliendo ya, sé que hay no pocas, bastantes mujeres que ya están tramitando en los juzgados, mujeres con las que yo he hablado o que me han escrito y les he invitado. Sé que hay bufetes de abogadas que ya no están dando abasto a tramitar esas denuncias. Algunas se harán públicas, otras se quedarán en una denuncia, porque tú sabes que el castigo que reciben las víctimas. Creo que el caso de Elisa Moulia, la actriz que ha denunciado a Íñigo Errejón, es muy ilustrativo. El castigo que reciben las víctimas por denunciar es tremebundo. Entonces, algunos de esos casos no saldrán a la luz pública. Sin embargo, ellos recibirán su condena.
Creus que moltes dones, no? En aquest cas parlaves de l'actriu, no? Una persona doncs, coneguda que potser no ha denunciat per por a perdre feines, no? Moltes dones no ho denuncien. Pel tema feina, creus? Per por a les represàlies que poden tenir? Que, per cert, no has tingut de represàlies amb tot això que t'ha passat. És cert que has tingut amenaces de mort, Cristina?
Sí. Tengo algunas amenazas de muerte y tengo muchas amenazas no de muerte, sino de muchos otros tipos. Me preocupa que empiezan a extenderse a mi familia. Yo ya sé cómo funciona esto porque no es la primera vez que me pasa. Me preocupa siempre la protección de mi familia y eso lo pongo por delante absolutamente de todo. Pero sí, las víctimas tienen miedo a las represalias. ¿Cómo no van a tener miedo a las represalias? De todas formas, deberíamos revisarnos esto como sociedad. Es decir, que en todos los espacios en los que yo participo me pregunten por si las víctimas mienten, hace que cunda la idea de que las víctimas mienten. Esto es una barbaridad. De hecho, cuando yo me planteé mi trabajo, ya contaba con eso. Por eso mi trabajo siempre ha sido anonimizar. Es decir, no permitir que nos señalen por mentir, sino construir un archivo lo suficientemente elocuente donde las mujeres den testimonio de la vida atroz que hemos llevado. Porque efectivamente hay repercusiones económicas, pero te voy a decir una cosa, Chantal. Fíjate, creo que son peores las repercusiones económicas de callárselo. Yo siempre digo, yo sufrí abusos en la infancia y en la adolescencia, abusos sexuales. Y luego he sufrido varias violaciones a lo largo de mi vida, como muchas de nosotras, muchas. Las consecuencias económicas de eso son devastadoras y no las trabajamos. Es decir, una muchacha que llega
¿Has dicho que has sido violada?
Yo he sido violada varias veces, sí.
¿Lo habías dicho públicamente?
En alguna ocasión lo he dicho y desde luego cuando empezó el movimiento Cuéntalo, en 2018 hice una lista de las violaciones que había sufrido. Yo, aparte de las violaciones que sufrí de niña y adolescente, he sufrido violaciones en la universidad, he sufrido agresiones sexuales en redacciones periodísticas y he sufrido agresiones sexuales por parte de políticos, en este caso catalanes.
Pero no has dicho nunca el nombre de estos políticos catalanes.
El nombre del político catalán más importante que me agredió sexualmente no lo he dicho porque no está entre nosotros ya y no creo que se deba señalar a alguien que no puede defenderse. Y porque creo en este caso que es más importante el testimonio que el hecho. Lo sabe su partido.
Déu-n'hi-do. O sea, en aquest sentit, no? El Me Too que va sorgir a Hollywood el 2017 doncs, per denunciar els abusos del productor Weinstein, no? Va ser un punt de no retorn de començar a no callar i jo crec que el que ha passat amb aquest Me Too espanyol, no? I també amb aquest compte de la Cristina Fallarà també és una vàlvula al no callar i al pensar que les nostres filles no hauran de passar per aquí, perquè jo espero que la denúncia i les xarxes socials fa que canviïn les coses, no? Tu creus que realment aquesta tecnologia, que sempre defensem, la tecnologia ajuda les dones, ajuda a denunciar, sigui aquesta denúncia en aquest cas del MeToo, sigui el que està passant, per exemple, en l'actualitat, no? El Ghana, no? Ens ajuda sempre a denunciar, no? Per tant, tot i que tenen uns algoritmes que enganxen i que tenen molta part negativa en les xarxes socials, la denúncia és una cosa que sempre hem de defensar, no?
Siempre, 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 con todas las herramientas. Es decir, quien rechaza una herramienta para denunciar es que está poniéndole cortapisas a la denuncia. Y fíjate que en cuanto al algoritmo es curioso porque al principio a mí me penaba, a mí me escribían muchas mujeres que me decían, caray, yo sigo tu cuenta pero nunca me aparece lo que publicas. Es decir, yo llevo ya más de un año publicando a diario pues muchas muchos testimonios, y en cambio había muchas mujeres que me decían, es que me desaparecen tus testimonios. Bien, a medida que crecen, a medida que el apoyo es más y la difusión es más, el algoritmo no puede. Yo creo que lo que pasó la semana pasada con el cierre de mi cuenta es muy significativo. Es decir, a mí me cierra la cuenta Meta a las 12 del mediodía, ¿vale? A las 2:30 de la tarde, 3, es decir, 2:30, 3 después, me llama la directora de Meta y me pide disculpas, perdona, te hemos cerrado la cuenta, ya está abierta. ¿Por qué hace eso? No hace eso porque Meta sea intrínsecamente buena. Meta es una empresa privada y es una enorme empresa que tiene todo lo malo y lo bueno que tienen las grandes empresas. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Que de repente saltan todas las alarmas en Meta, no en Meta España, en Meta Internacional, saltan todas las alarmas porque una avalancha de mensajes negativos está cambiando la percepción de la empresa internacionalmente. Ese cambio lo consigue la acción colectiva, no lo consigo yo por descontado, que no, ya no estaba en Meta porque me habían cerrado la cuenta. Lo consigue una avalancha de miles y miles y miles de personas, mujeres en su inmensa mayoría, que se ponen a exigir a Meta y a criticar a Meta. Esa avalancha de mensajes que hacen que la percepción sea negativa a la empresa le obliga a resituarse. Claro. Esto para mí es súper importante. ¿Sabes por qué es súper importante? Porque no habíamos tenido un ejemplo de que la masa, de que el colectivo corrija a la herramienta.
Claro. Perquè la denúncia s'ha corregit també aquesta eina tecnològica. Ens ha encantat avui parlar amb la Cristina Fallarás. Com a programa que parla de xarxes socials no podia faltar aquest tema. Volíem també recomanar aquest llibre l'11 de novembre, No publiquis mi nombre, testimonios contra la violència sexual, un llibre que porta treballant des de fa un any la Cristina Fallarás. Són moltes les denúncies i com a dones doncs creiem que és important que segueixin aquestes denúncies i que s'acabi tot assetjament. Evidentment, si un home també se sent assetjat per una dona, perquè també hi ha dones directives que poden fer aquest assetjament, també han de publicar, han de denunciar tant homes i dones. Això no només va d'homes i dones i de dones, sinó d'una situació d'assetjament o d'incomoditat a la feina o on sigui. Cristina Fallarás, moltes gràcies pel teu testimoni, moltes gràcies per estar avui al Revolució 4.0, per la feina que has posat a les xarxes socials, al servei de la denúncia de tants i tants abusos, i, com dèiem, ja és hora de dir prou. Gràcies, Cristina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Now my broken heart's the only thing that's broke about me. So many people should have seen what we got going on. I only wanna put my heart and my life in songs, writing about the pain I felt.
Sabeu que és el Beat Barcelona, no és cap festival de música ni el nom d'un nou restaurant de moda. La solució, d'aquí 10 segons. I feel when I sing it loud. You should have heard the noise we make with the happy crowd. Did my granddaddy know we taught me what... Montse Bassola, directora del Servei de les Empreses de Barcelona Activa. Què tal? Benvinguda al Revolució.
Benvinguda i ben retrobada.
És veritat, jo perquè amb la Montse fa molts anys ja. Ara feia temps que no ens veiem, però sempre has anat visitant el Revolució.
Sempre que he pogut. Molt I m'ho heu demanat, sí.
Així m'agrada. A veure, expliquem als oients què passarà al Beat Barcelona, que és el saló que va fer Fira a Barcelona fa una setmana, al recinte Montjuïc de Barcelona, comerços, pimes, autònoms... Què és el que vam veure? Molts emprenedors i emprenedores?
Doncs mira, el BID, en realitat, nosaltres li diem que és el saló de la petita economia. És a dir, nosaltres el que volem és que hi ha tot un sector, un àmbit de l'economia de la ciutat, que són les persones autònomes, que són les petites empreses, les micropimes, que no tenen un saló o no tenen un espai on trobar-se. Les persones emprenedores, no?, tenen doncs, el Fories From Now, el més tecnològic. Nosaltres el que volem és que el BID sigui el punt de trobar d'aquesta petita economia de la ciutat, que la petita economia nosaltres l'utilitzem més en un tema perquè s'entengui, però evidentment són una gran economia perquè són més del 90% de l'economia de la ciutat, per tant, i aleshores el BID és aquest punt de trobada amb tres eixos principals: parlar de digitalització, parlar de sostenibilitat i parlar d'innovació, perquè aquesta petita economia o aquesta economia, sense treballar aquests eixos, no tindrà competitivitat i no podrà tirar endavant.
Per tant, aquest ha estat els temes estrella, eh?
Sí.
Quin és el perfil de les empreses que hi han participat i amb quina motivació també han anat al Salom, diries?
Doncs mira, les xifres finals que avui les porto és que pel Bit Barcelona han passat, hem tingut més de 6.500 visitants.
Déu-n'hi-do.
I aquest perfil de visitants és el que et deia, molta persona autònoma, també tenim persones emprenedores, perquè hi ha una part també d'aquest saló que és de connectar persones i connectar empreses, i després ha vingut, doncs això, el que et dic, doncs, petites empreses, pimes de la ciutat, que el que buscaven és, per una banda, coneixement, perquè hi ha hagut tota una programació de xerrades i de tallers i de continguts, però també buscaven relació, i llavors hi havia tot un format d'activitats de networking, i aleshores, bueno, el que busca una empresa en un saló, connectar, principalment.
Connectar, eh? S'ha parlat també d'intel·ligència artificial, oi que sí, de ciberseguretat, i tot el que té a veure amb la digitalització, no? Són, ha estat temes estrella, les empreses també, a les petites empreses els hi preocupen aquests dos temes?
Els hi han de preocupar, perquè moltes vegades quan parlem de digitalització ens imaginem només la digitalització per les start-ups o per les grans corporacions, però aquest és el problema, que l'economia, les pimes, els autònoms s'han de digitalitzar, perquè sense aquesta digitalització, sense un comerç que tingui segurament un e-commerce o una empresa petita que tingui digitalitzats els seus processos, és molt difícil que siguin competitives.
Uh-huh. Per tant, aquest estat... Posa'm algun exemple concret, per exemple, les pimes que busquen, no?, que troben d'elles, aquesta connexió, orientació, no?, també,
sí.
Dubtes, no?, en alguns temes...
És a dir, també hi havia un... Vam organitzar tot un servei d'assessorament,
sí,
perquè es poguessin demanar assessorament sobre temes, doncs, el que et deia, no?, doncs, com digitalitzar-me, com ser sostenible, o fins i tot temes més vinculats a la gestió empresarial. Aleshores, vam habilitar més de 20 punts d'assessorament i es van realitzar, segons m'han dit, es van agendar un total de 450 sessions d'assessorament. Això era un assessorament immediat, amb el qual tu tenies una primera resposta,
vale,
i després una derivació, perquè un element, també jo crec que és important que té el BID, és que representa l'ecosistema. És a dir, les entitats les empreses que van allà troben doncs, les entitats públiques, com som Barcelona Activa, la Diputació, Àrea Metropolitana, Pimec o la Cambra de Comerç, exacte, que organitzen,
sí,
però que també estan presents. Aleshores veuen l'oferta pública que poden trobar a la ciutat,
sí,
i després de diferents empreses i entitats privades que també ofereixen solucions per aquestes pimes i per aquesta economia més petita de la ciutat. In my head there's a beat, it's the beat that you make when you're moving your body, you prove that it can't escape.
També s'han fet aquests dies, oients, 3.500 contactes als espais dirigits a networking professional, per tant, aquests speed datings, no? Tu, que coneixes molt bé l'ecosistema empresarial, Montse, fa molts anys, que estàs al costat dels emprenedors i emprenedores de Catalunya, quin diagnòstic faries ara mateix, de Barcelona, si ara, quin àmbit tenim més empreses, què destacaries? Com estem en temes d'innovació d'aquestes empreses?
Mira, jo destacaria, i no és una opinió meva, sinó perquè avui també vinc d'un saló, també vinc de l'Smart City, per tant, ja porto com dos salons molt seguit. Hi ha un element que tothom coincidim, és que l'ecosistema cada vegada és més madur. L'ecosistema de la ciutat. Quan vull dir ecosistema, refereixo que hi ha, evidentment, emprenedors i emprenedores, bones startups i bons projectes, però també hi ha les universitats que estan apostant per posar-se de costat també de l'emprenedoria, hi ha les corporacions que també veuen amb les startups i els emprenedors la innovació. Llavors, cada vegada aquest ecosistema és més madur i més connectat, i això fa que es detectin més oportunitats, i que, és a dir, hi ha més fons d'inversió perquè hi ha bones startups, hi ha fons de fora que ens miren perquè també hi ha més startups. Llavors, al final, jo el que et diria és que tenim un ecosistema ja més madur, més endreçat, perquè la connectivitat entre els diferents agents és endreçada, és a dir, ens col·laborem, i això no és, no ho dic per dir-ho, sinó que és una realitat, i aquest és un element diferencial respecte a altres ecosistemes d'altres països o d'altres ciutats.
I quin talent es busca? Perquè, com deies, no, tenim aquest ecosistema més madur, per tant es busca gent per treballar. Quin talent estan relacionats amb professionals també, amb quines sortides, diria?
És més madur, però encara ens queda molt recorregut, ara no vull dir que ja tenim la feina feta. No. Es busquen, mira, les empreses demanden molt perfil, sobretot les startups molt qualificats i tecnològicament molt preparats,
molt, no? Enginyer.
Molt enginyer, amb un perfil molt determinat, i llavors això és la demanda que més tenim i que més ens falta també, però no només d'enginyer, sinó a vegades també de programadors. Això és una gran demanda i una gran forat que tenim per cobrir. Per això, és a dir, nosaltres des de Barcelona Activa tenim l'IT Academy, tenim altres iniciatives per formar aquests perfils que les empreses ens demanden, i demanden molt. Aleshores, jo et diria que hi ha perfils tecnològics, això clar, però també perfils per poder gestionar i per poder acompanyar les startups amb el seu dia a dia, no? Perquè al final, amb una companyia has de tenir perfils tècnics, però has de tenir perfils que sàpiguen gestionar, que tinguin la vessant empresarial. Llavors, aquesta barreja de perfils és també demandada.
Per tant, tècnics empresarials, Sí. I en el cas, no, també, bones sortides a joves experts en tecnologia. No cal que busquin a vegades només treballar amb multinacionals o grans empreses, no? Els joves, tu que coneixes l'ecosistema, està molt bé també treballar amb una pime, no? Jo dic, tenim a Catalunya 600.000 pimes i startups també n'hi ha moltíssimes, no? A vegades la gent busca la multinacional i hi ha molt bones feines a les pimes.
I tant, i a la indústria també, que no ens oblidem que la ciutat també té indústria, i les empreses, i aquestes empreses també demanden treballadors. Bueno, les startups tenen, jo crec que pels joves té un atractiu les startups, que és la innovació i que és la novetat, no? D'arrencar i de compartir un projecte. Però evidentment, és a dir, estem en un moment on jo crec que hi ha bones possibilitats i opcions.
Molt bé, Montse Bessona, enhorabona per l'èxit d'aquest Bit Barcelona. Iniciatives com aquesta són impuls per al teixit empresarial, per saber, no, els reptes d'innovació i tecnologia que tenim a Barcelona i a Catalunya, perquè sempre a vegades ens diuen no dieu Barcelona, però també ens referim a Catalunya, també hi ha molta innovació i s'està fent molta innovació, i ho sé, a Tarragona, a Lleida i Girona. Però avui volíem parlar sobretot d'aquest Bit Barcelona, que estava convidat tothom. Gràcies, una abraçada.
Gràcies per convidar-me.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Corre és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Revolucionats, amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Volem dedicar els pròxims minuts a parlar com les xarxes socials estan liderant l'agenda de l'actualitat, tant per bé com per mal.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar.
Ricard Castellet, què tal? Com estàs?
Molt bé. Un dia difícil, també. Una setmana difícil, amb tot el que ha passat. Han passat moltes coses, on les xarxes socials han sigut claus, i avui les anem a comentar.
Molt bé. Estàs d'acord, que les xarxes socials s'han convertit en l'agenda informativa, no? Perquè jo crec que parlarem de diferents temes. Ara parlarem de les eleccions nord-americanes del cas Errejón, però les xarxes el que fan és democratitzar la informació, no?
Mira, jo tinc una visió, que jo reconec que és tecnooptimista, i jo sempre he defensat una visió tecnooptimista. El que passa és que, evidentment, s'ha de ser crític amb el que està passant. Les xarxes socials democratitzen la informació? Per mi és un sí, clar, rotund. Clarament. Tot el que ha passat amb Trump, amb la Dana, amb el tristament Dana del País Valencià, el que ha passat amb Errejón, sense xarxes socials, moltes de les coses no haurien arribat mai a la població. No haurien existit perquè no haurien sapigut. Les xarxes socials segueixen sent la font millor per connectar amb l'origen, amb la font primera de la informació.
Però que aquesta font sigui real i no anònima, això és molt important.
Aquí anem al que hem de perfeccionar i treballar. Per desgràcia, des que el senyor Trump va agafar Twitter i la va compartir a amics, aquí hem fet passos endarrere, no hem fet passos endavant.
Elon Musk, és dit Trump, Elon Musk.
Ah, perdó, bueno, que són el mateix.
Són el mateix, però en aquest cas
és Elon Musk. Sí? O Trump, no em confonc, que Elon Musk va
agafar. Sí, també comentarem en Twitter de quan ha guanyat Trump, Elon Musk ha dit unes barbaritats.
El que vull dir és que abans hi havia un cert control, les xarxes socials volien exercir un cert control i sobretot una certa neutralitat en elles mateixes, i és veritat que des del senyor Elon Musk està dominant i controlant al 100% X, l'antic Twitter, això ja no existeix, evidentment.
Anem a repassar els diferents casos. No dic que tothom no pot ser periodista, però sí que tothom pot ser emissor. Jo dic, no tothom pot ser periodista, perquè, escolta, els que hem estudiat periodisme, hem estudiat una carrera de 4 anys i de 5 anys, i per tant, escolta, també, però sí que tothom pot ser emissor avui en dia. I què passa? Que les xarxes socials, tu pots penjar un vídeo, pots penjar un àudio. Anem primer al cas Errejón. El cas Errejón, denúncies, ja comencem parlant del mito, no?
Sí.
Ricard, que amb tu n'hem parlat, ja es va impulsar en aquell cas, no? Amb denúncies de...
Sí, sí, no?
Denúncies d'assetjament, i hem vist també aquest mito podem dir a l'Espanyola,
sí,
què t'ha semblat, que ha impulsat la periodista Cristina Fallarás, a qui hem entrevistat?
Doncs, en la part positiva i negativa. En la part positiva, la més positiva, és que ha pogut ser públic un cas, un teòric cas, que s'ha de demostrar, evidentment, jo aquí no entraré, d'assetjament sexual, d'abús de gènere, pràcticament, d'abús de poder, d'abús d'una situació d'un oposent polític enfront a una altra persona. I això és gravíssim. I això, la part positiva és que gràcies a les xarxes socials ha sortit com el MeToo. El MeToo no existiria sense les xarxes socials. La part negativa és que hem de fer una prevenció d'innocència, no per aquest cas, sinó per qualsevol cas, i hem de controlar i assegurar que, evidentment, el que s'està dient i que és públic sigui cert, que jo tampoc ho sé. Val? I aquí és on hi ha el perill, aquí és on hi ha el gris, que hem d'aprendre com a societat a gestionar millor les fonts d'informació que ens venen directament des de les xarxes socials. I això no és gens fàcil. Mira, si vols, deixa'm que faci un exemple, sí? Una analogia, que a vegades la poso i ens serveix per entendre. Escolta, oi que tots tenim clar que els cotxes és bo, L'automoció, els cotxes, és bo per la societat. Ens ha permès moure's molt. Escolta, quan jo era petit, amb el meu pare i la meva mare, anàvem sense cinturó de seguretat. Uh-huh. Si anava a una amb moto, anava sense casc. Jo sé casos de famílies amb quatre nens, a darrere els quatre nens saltant i sense seguretat. No sabíem utilitzar encara o el que implicava utilitzar un automòbil. Ens passa ara amb les xarxes socials. És una tecnologia que per si sola té moltes coses positives, però que l'hem de saber regular i sobretot l'hem de saber prendre. Prendre mesures de seguretat per no caure en certs perills. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that
Els perills de les xarxes socials ajuden a denunciar. Parlem de les eleccions nord-americanes, eh? Està clar, aquesta setmana hem conegut que ha guanyat Donald Trump. Donald Trump ha tingut el suport a Twitter d'Elon Musk, però no per això ha guanyat les eleccions, sinó perquè els nord-americans han cregut, doncs, que havien de votar-lo. A mi em preocupa, no?, com a dona, però aquesta és la decisió dels nord-americans. Però Elon Musk, què t'ha semblat el que ha fet amb aquest suport escandalós a les xarxes socials? I a més, com ho has celebrat, no?, també, perquè al final, escolta, jo crec que un director d'una plataforma que gairebé, no?, és una xarxa social mitjà de comunicació, no?, que s'exposi tant, a mi em fa pensar ja de marxar potser algun dia de Twitter, no estic còmoda.
Bueno, aquí hi ha un debat interessant, però penso que aquí també està molt bé el que està... Molt bé, mira, et diré un exemple. L'altre dia, parlant amb un amic, el Quim Campa, que ha vingut en aquest programa,
sí?
Em feia una reflexió molt interessant.
Què deia?
I la llegeixo perquè el Quim Campa la toca molt bé. Diu, la dreta anarcoliberal va decidir comprar Twitter perquè la veia com una eina per canviar el món. I l'esquerra cosmopolita, o els demòcrates, és igual, van decidir sortir-ne perquè era un bolleta sense importància que envoltava la seva moralitat. Aquí és on ens hem equivocat. Hem deixat que l'extrema dreta, hem deixat que la dreta més salvatge, que les fake news es fessin... agafin el poder del control de la conversació a moltes xarxes socials. Ara el que hem de fer, altre cop, i ho sento, és un compromís, no marxar de Twitter, sinó posar informació bona, veraç, fer de periodistes, fer de bons comunicadors, educar a la població en l'ús d'aquestes xarxes socials, perquè estan aquí per quedar-se. No marxaran, no tornarem abans.
Mira, però no m'imagino a Mark Zuckerberg, que ja sabeu que és el propietari de Facebook o d'Instagram, defensant un polític. Jo és que de l'Elon Musk em sembla molt escandalós,
és,
no?
És molt escandalós, i a més és un canvi ideològic en la seva trajectòria personal. És un cas únic, però també és el personatge. Estem davant d'un personatge amb un ego considerable que
veurem què li dona Donald Trump. Veurem què li dona.
És que ell estava fent campanya perquè ell fos una part
quina
del govern.
Quina por, quina por.
Fa por. I sobretot trenca un dels temes importants, que és la certa, diguéssim, neutralitat, que com ens comentava. Twitter, quan era Twitter, abans d'Elon Musk, va banejar l'usuari Trump per el que va passar l'intent de cop d'estat del Capitoli, per entendre'ns. Però és que ara no només no ha tornat, no? És que algun partit amb altaveu. S'ha demostrat obertament que Twitter, que X, mostrava amb preferència als continguts, però Trump enfront dels altres. Ha perdut la neutralitat, i això també hem de saber-ho i hem d'estar informats.
Molt bé. Cal que la gent ho sàpiga, no hi ha neutralitat en aquesta xarxa de Twitter, com no hi ha molta neutralitat a altres xarxes, però sí que ens serveix per veure el que a vegades no veiem als mitjans convencionals, a la televisió o a la ràdio, és a dir, el Dana.
Exacte.
A la Dana hem vist vídeos i malauradament, doncs, a persones que estaven en una inundació, hem vist, no?, també com els veïns vivien, no? I gràcies a la xarxa de TikTok, per exemple, que a mi m'ha sorprès, no?, o Instagram, a tu també, que hem anat donant suport, dels teus stories, als meus, a causes, no? Escolta, vine, aigua.
Sí.
Jo crec que la xarxa social t'ha ajudat molt,
Aquí hi ha la part
positiva. Mira tots els voluntaris.
Exacte. Tota aquesta
es va moure per les xarxes.
Exacte. Tota aquesta gran manifestació voluntària que hi ha hagut de gent portant aigües, portant mantes o portant menjar o el que faci falta, en part és un èxit de la xarxa social. En part és un èxit de que en un moment de desgràcia absoluta, de drama absolut, de catàstrofe absoluta, la gent va sortir amb el seu mòbil i va començar a mostrar una realitat que no ens hauria arribat, o ens ha arribat molt més matisada, si no existissin les xarxes socials. Els mitjans de comunicació tampoc són innocents, Chantal, els periodistes tampoc són innocents. La Dana ha servit per demostrar que un pseudoperiodista es tirava al terra per emportar-se de fang. Bueno, però això també...
L'han acomiadat,
sí,
aquest cas de l'Iker Jiménez.
Molt bé, perquè el que cal és això. Quan algú fa
un veí va gravar-ho.
És un veí que grava amb un mòbil, que ho difona a través de les xarxes i que arriba...
Ja ha caigut, s'ha quedat sense feina, gràcies a les xarxes socials.
I era un dels grans fake news.
Per explicar mentides.
Per explicar moltes mentides, exacte.
L'ètica. I jo que em dedico al periodisme des de fa molts anys, per mi el rigor i l'ètica amb el que expliquem les coses importants. I mai exagerem aquí, ni ens inventem res, quan expliquem fets al Revolució. Gràcies.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Món 2030.
L'any 1906, Barcelona donava la benvinguda a un dels seus elements més icònics, el Panot, un paviment que canviaria la imatge dels carrers d'una ciutat que no parava de créixer. Avui, gairebé 120 anys després, aquesta peça única de mobiliari urbà es reinventa per al nou terra, ni més ni menys que de la ciutat del futur. El Panot, per explicar-ho, és aquesta rajola amb aquest símbol de flor a Barcelona que trepitgem tots quan anem per la ciutat. Per explicar-ho d'una manera molt fàcil, tenim novetats sobre aquest ciment. Saludem a Daniel Altimines, president d'Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies.
A veure, has vingut amb un panot a la ràdio, però és un panot sostenible? Explica'm aquesta idea, perquè 120 anys després arriba un nou panot que podríem definir com el del segle XXI. Què té de semblant i de diferent amb els que trepitgem cada dia els que vivim a Barcelona?
Té unes prestacions totalment diferents, però que estan adaptades al context actual. És a dir, formen parts diferents àrids amb els quals incorporen unes escòries sidometal·lúrgiques i que d'aquesta forma s'adapten a través d'un major gruix el que seria la possibilitat de donar aquesta sostenibilitat i circularitat industrial que cada vegada és més requerida. No?
Per tant, és més sostenible, no? Per fer-ho més clar. Uh-huh. El Panot del 1906 era un bon producte, va ser útil per una ciutat i era correcte, no? Però potser ara qui és el que ha decidit, qui ha impulsat, no?, aquest Panot més sostenible?
Aquí va haver-hi un repte plantejat per l'Ajuntament de Barcelona a través de la Fundació Bit Habitat, amb el qual era repensar el Panot del segle XXI. Uh-huh. Amb aquest objectiu que bé deies, no?, de fer-ho més sostenible, però mantenint intacte el seu icònic disseny.
Val.
Arrel d'aquí, llavors, va haver-hi una proposta que una empresa que es diu Escofet i Promsa, del grup Molins, de Ciments Molins, ens van venir a buscar i dir, escolta'm, necessitaríem de la vostra ajuda per superar plegats aquest repte.
Val, per tant, necessitem tecnologia, no?
Efectivament.
I per tant, vosaltres els vau assessorar amb com pot ser més sostenible.
Bueno, aquí van participar tres unitats, no? La unitat d'innovació de producte i simulació multifísica, la unitat de residus, energia i impacte ambiental i la unitat de materials metàl·lics i ceràmics, amb les quals dues estan ubicades a la nostra seu de Manresa i l'altra a Cerdanyola.
Quan serà realitat, no? És a dir, el podrem trepitjar realment? De moment és una prova pilot, no? per fer una transformació, suposo, més verda de Barcelona. Ja hi ha una prova pilot en alguns carrers de la ciutat, Daniel?
Sí, efectivament. S'ha muntat una prova pilot en el tram del carrer Almogàvers, entre Badajoz i Roc Boronat, on es monitora durant els propers 12 mesos el comportament d'aquests nous panots.
Per tant, si tot va bé, estem parlant de milers de panots, de milions fins i tot.
Des d'Eurecat nosaltres col·laborem per l'ecodisseny i la sostenibilitat d'aquests nous panots, però a partir d'aquí s'està veient si el projecte anirà agafant forma i ja dependrà una miqueta també de la pròpia empresa.
Smart City, no? La ciutat del futur, la ciutat intel·ligent, aquest projecte formaria part, no?, del disseny de Barcelona com una Smart City, no?, des
Totalment.
Del punt de vista de la sostenibilitat.
Totalment, perquè tant la sostenibilitat com la circularitat industrial són una solució tecnològica realment aplicada a un repte, i aquí jo crec que Eurecat ha jugat aquest paper de facilitador i de superar les dificultats que qualsevol empresa sola no hauria tingut capacitat de fer.
Per tant, avui el tinc sobre la taula, aquesta rajola, i és molt més sostenible que la que tenim, i per tant, no, a vegades ens passa, no, que anem parlant que els edificis han de ser més sostenibles. Escolta, el terra que trepitgem també,
També, a través d'això baixem també a la petjada de carboni.
clar. Molt bé, Daniel, doncs escolta, realment interessant, com sempre, aquestes notícies on es barregen tres premisses, no? Jo diria que la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat, no? I t'he de dir que jo, que sóc fan, no?, d'aquesta rajola, és una rajola que fins i tot s'utilitza per decorar, les cases. Sí, l'altre dia veia al Col·legi d'Arquitectes que tenen aquestes mateixes rajoles de colors pintades i que és un símbol, no?, ja de la ciutat.
Totalment icònic, com bé deies abans, i xocolata, s'han fet mils d'aplicacions diferents i d'identificació d'aquesta gran ciutat que tenim.
Tot canvia, fins i tot, els panots, les rajoles que trepitgem també canvien. Parlant del futur, gràcies, Daniel, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Ens avalen l'experiència i el reconeixement de la nostra entitat precursora, creada al segle XVI. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i els donem suport per la seva competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromès amb el desenvolupament industrial.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
M'amago sota l'ombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure, passa la tarda...
Acabem el programa d'avui, com sempre acabem amb una frase, avui una frase de l'escriptora xilena de començaments del segle, Teresa Wilms, i diu així, una frase que lliga molt amb el tema del que hem parlat avui a la primera part del programa, no?, la denúncia dels assetjaments que han patit i pateixen moltíssimes dones i també homes i que s'han fet públiques a les xarxes socials. Diu així, quan van provar de fer-me callar, vaig cridar, això és el que deia la Teresa Wilms i el que s'ha comentat també a les xarxes socials en aquesta actualitat setmanal. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible la revolució, la Júlia García, l'Anna Cervena, el Benja Estacio, el Jordi Borràs, Jordi Pi, Jordi Portals. Bona setmana, oients!
Cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te la canto totes les cançons que tu em dedicaves, i si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta, i la vida que fa tanta falta que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té. I de sobte tot són risses, alegries i la pena, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i la pena, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Solucions i no problemes. Pensant-te, i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Ja no em caben més cireres a la panxa, ja no em fa mal el veure que estàs amb un altre, i de fet te les canto totes les cançons que tu em dedicaves.
I si no estàs m'aguanto i algú altre em donarà l'amor que ara em falta. I la vida que fa tanta volta que giren i no s'acaben. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, tan amic un bon col·lega, solucions i no problemes. De sobte tot sonrisa, alegria i la pena.